Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93 339 53 96. 93 339 53 96. Un espai de ràdio tranquil i amb idees que conviden a noves reflexions. Amb música que inspira i et motiva a trobar un nou equilibri. És Missatge en una ampolla, l'espai de David Xiscar i Miquel Albert Soler. Minuts després de la mitjanit entre diumenge i dilluns, aquí, a Ràdio Estel. Un programa humà, cristià i progressista perquè trobis noves inspiracions. Missatge en una ampolla, els diumenges a la mitjanit, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Vademécum. Dirigit i presentat per Joan Trias.
Mirin, hi ha malalties estigmatitzades de manera indiscriminada. Vull dir, sense saber-ne sobre la matèria. Prejutjant què és patir aquell moment. I l'afectat ja no només pateix la seva malaltia, sinó que, a més, pateix aquest prejudici extern, que se'l fa intern a la vegada. Més encara si la malaltia silenciosa, com ho és la depressió, aquell corcó que va fent la feina per dins i va pesant cada dia més com una llosa. Aquesta setmana ha sigut el Dia Europeu de la Depressió i aquí, al Vademécum, en voldrem parlar perquè ens agrada saber-ne més. No ens agrada prejutjar. Ens agrada agafar la informació amb les mans i poder ajudar d'alguna manera o altra. Ara sí, salutacions cordials del nostre tècnic, d'Antoni Huguet, i de qui els parla, Joan Trias. Benvinguts a una nova edició del Vademécum. Per cert, han tingut alguns de vostès un gos negre? Escoltin.
Yo tenía un perro negro y su nombre era Depresión. Cada vez que el perro negro aparecía, me sentía vacío y la vida parecía detenerse. Sin ninguna razón ni en cualquier momento podía sorprenderme con su visita. El perro negro me hacía parecer y sentir más viejo de lo que era. Cuando el resto del mundo parecía disfrutar de la vida, yo solo podía verla a través del perro negro. De repente, las actividades que normalmente me provocaban placer ya no me interesaban. Le gustaba arruinarme el apetito. Y devoraba mi memoria y mi capacidad para concentrarme. Si quería hacer algo o ir a algún sitio con el perro negro, necesitaba de una fuerza sobrehumana. En situaciones sociales podía olfatear mi confianza y ahuyentarla. Mi mayor temor era ser descubierto, ser juzgado. Debido a la vergüenza y al estigma del perro negro, invertía gran cantidad de energía en disimularlo. Mentir constantemente para ocultar tus auténticas emociones es agotador. El perro negro me hacía pensar y decir cosas negativas. Me transformaba en una persona irascible. Era muy difícil para los demás estar cerca mío. Se llevaba mi amor y enterraba mi libido. Pero, por encima de todo, amaba despertarme con pensamientos repetitivos y negativos. También gustaba de recordarme lo agotado que estaría al comenzar el día. Tener un perro negro en tu vida no consiste en sentirte abatido o triste, sino en sentirte vacío de sentimientos. A medida que fui creciendo, el perro negro se hizo más grande y empezó a estar a mi alrededor, todo el tiempo. Intenté ahuyentarlo con cualquier cosa que creí que lo haría huir, pero con demasiada frecuencia él me pisaba y salía victorioso. Recaer se hizo más fácil que levantarse de nuevo. Así que me convertí en un experto en automedicarme. Algo que en realidad nunca me ayudó. Al final me sentí completamente aislado de todo y de todos. El perro negro logró por fin adueñarse de mi vida. Cuando se pierde la alegría de vivir, uno empieza a cuestionarse su sentido. Afortunadamente, ese fue el momento en el que busqué ayuda profesional. Ese fue el primer paso hacia mi recuperación y un importante punto de inflexión en mi vida. Aprendí que no importa quién seas, el perro negro afecta a millones y millones de personas. Se trata de algo que puede tocarle a cualquiera. También aprendí que no existe ninguna bala de plata o píldora milagrosa. La medicación puede ayudar a algunos, mientras que otros necesiten de un enfoque diferente. Aprendí que ser emocionalmente auténtico con los que están cerca de ti es un poderoso elemento de cambio. Lo más importante es que también aprendí a no temer al perro negro y hasta le enseñé algunos trucos nuevos por mi cuenta. Cuando más cansado y estresado estás, más alto ladra. Por lo que es importante aprender a calmar y relajar tu mente. Está científicamente comprobado que el ejercicio regular puede ser tan efectivo para tratar la depresión como los antidepresivos. Así que sal a pasear o a correr y deja atrás a la bestia. Lleva un diario sobre tu estado de ánimo. Anota tus pensamientos. A menudo ayuda a ver con más claridad. También registra todas las cosas por las que estar agradecido. Recuerda que no importa cuán seria se ponga una situación. Si tomas el camino adecuado y hablas con la gente adecuada, los días de perro negro pasarán. No voy a decir que le estoy agradecido al perro negro, pero él ha sido para mí un gran maestro. Me obligó a reconsiderar y simplificar mi vida. Aprendí que más que huir de los problemas es mejor abrazarlos. El perro negro formará siempre parte de mi vida, pero jamás volverá a ser la bestia que era. Tenemos un acuerdo. A través del conocimiento, la paciencia, la disciplina y el humor, aprendí que se puede curar el peor de los perros negros. Si estás en dificultades, jamás tengas miedo de pedir ayuda. No hay absolutamente nada de lo que avergonzarse. La única vergüenza es perderse en la vida.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
L'entrevista, amb el suport de la Clínica del Remei.
Doncs, com sempre, convidem a algun dels especialistes de la Clínica Nostra Senyora del Remei d'aquí de Barcelona perquè ens parli sobre algun tema de salut. Avui és el cas del doctor Antonio Vázquez, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i director de la Unitat de la Cirurgia Maxilofacial. Benvingut als estudis de Radio Estadio, doctor.
Gràcies.
Primer de tot, de què s'ocupa la cirurgia maxilofacial?
Primer de tot, moltes gràcies i parlar en castellà perquè tinc molta més facilitat.
Cap problema.
Bueno, la cirurgia maxilofacial es una encrucijada de especialidades. Dentro de la medicina hay una laguna que hay entre la odontología y la medicina. Nosotros lo que hacemos es cubrir esa laguna. Y esta laguna, con el devenir de los años, es una especialidad que nos dedicamos a la patología de cabeza y cuello, pero sobre todo en lo que hay alrededor de la boca. Es decir, alrededor de la boca hay glándulas salivales que tienen sus enfermedades, sus tumores y tal, y nosotros nos dedicamos a curar eso. Dentro de la boca hay malformaciones, nosotros las curamos. Dentro de la boca hay cánceres, nosotros los curamos y los reconstruimos. Y como estos cánceres también a veces dan alteraciones en el cuello, pues hacemos todo este tipo de patología. Es una patología muy amplia y una superespecialización, que también conlleva la parte de la estética cosmética de la cara. O sea, es una especialidad muy amplia.
Perquè hi ha problemes, doctor, que la odontologia no pot fer front.
A ver, la odontología tiene un problema no solamente formativo, sino de que tienen unas atribuciones. Entonces llega un momento que para hacer reemplazos de partes del maxilar o cierto tipo de implantes, etcétera, etcétera, no tienen la formación necesaria ni deberían de hacerlo porque no están preparados para resolver las complicaciones. Y, de hecho, normalmente colaboran con nosotros y cuando tienen alguna complicación nos remiten a nosotros los pacientes.
¿Quins són aquests tipus de problemes dels que s'ocupa la cirurgia maxilofacial?
principalmente en la actividad solemos tratar lo más importante en la cirugía oral, es decir, aquellos casos donde sobre todo los dientes, las muelas del juicio no salen bien, etcétera, es una parte muy importante de nuestra actividad. Luego otra actividad muy importante es el cáncer oral. El cáncer oral cada día más lo estamos viendo, la población va envejeciendo y vamos viendo incluso gente mayor, que incluso mujeres no fumadoras, que hacen cánceres orales. Dentro de la gente joven lo que vemos más son las malformaciones, que también las podemos corregir, como puede ser labio leporino, las secuelas del labio leporino, o aquellos casos donde las mandíbulas o las maxilares no crecen adecuadamente, los prognatismos, ¿no?, esas mandíbulas grandes, o bien también las mandíbulas pequeñas.
Ara tractarem cas per cas tots aquests temes, com per exemple vostè ens comentava el càncer oral, que normalment s'està patint, hi ha un increment en dones no fumadores. Per què passa això?
Bueno, primero hay que cada vez la población dura más. O sea, la supervivencia es mayor. Hoy en día mucha gente llega perfectamente a los 90, 90 y pico años. Entonces, estamos viendo que esta prolongación de la vida hace que aparezcan patologías que igual hace 20, 25 años no veíamos. Entonces, en la mujer a veces hay unas lesiones de tipo premaligno, como es el líquen plano, que a veces con los años pueden evolucionar a cáncer oral. Y normalmente es una cosa que nos está llamando la atención, como mujeres de 70, 70 y pico, 80 años, presentan lesiones en la boca que son carcinomas, cosa que antes era inviable.
¿Quina solució hi trobem en casos com aquests?
Bueno, normalmente todo depende del estadiaje, es decir, del tamaño del tumor. Si el tumor es pequeño, pues la resección es pequeña y la facilidad de poderlo curar es muy alta, la capacidad de curación es muy alta. El problema es ya cuando los tumores son muy grandes, entonces claro, las resecciones son más amplias, que a veces precisan la necesidad de hacer reconstrucciones y apoyo con radioterapia y quimioterapia.
Ens parlava el doctor també d'un altre problema, com és el problema de la mandíbula petita, doctor.
Bueno, esto es un problema que es una cosa muy actual. Son niños, hay un 20 o un 30% de la población fácilmente, que el crecimiento mandibular es muy pequeño. Este crecimiento mandibular provoca que los niños o las personas que tienen este defecto no puedan respirar bien, sean roncadores, y se ha visto que con el devenir de los años hay un tipo de enfermedades que pueden salir a través de esta pequeña cosa, ¿no? También es cierto que a nivel estético, pues la gente que tiene el mentón hacia atrás o la mandíbula hacia atrás, pues no se sienten bien. Y muchas veces encontramos niños que en una adolescencia con este problema, pues lo pasan mal en los colegios. Entonces, últimamente hay unos trabajos, sobre todo de Australia y también de Suiza, que estamos en contacto con ellos y somos pioneros en ellos, que nos permiten poder alargar las mandíbulas incluso antes de acabar el crecimiento mandibular. Es decir, que un niño con 12, 13, 11 años podemos hacer que su mandíbula crezca correctamente y pueda pasar una adolescencia correcta.
Li faig la mateixa pregunta que abans. Quina solució hi trobem en casos com aquest?
La solución, desgraciadamente, es una pequeña cirugía y la colocación de un aparato distractor, como te enseño aquí.
Cal fer partícips a l'audiència que el doctor ens porta. Doncs, expliqueu vostè, doctor, què ens porta avui?
Mira, estoy trayendo unos biomodelos que me han traído de Australia. Ahora mismo son los únicos que hay en todo el estado. Y en estos biomodelos le estoy enseñando al presentador cómo hacemos un corte entre las dos muelas de la mandíbula inferior y colocamos un aparato. Este aparato...
El doctor nos enseña como dos ferros, ¿no?, que van...
Exacto, es un aparato distractor, es un tornillo.
Exacto.
Entonces, toda la semana de la operación, tú lo activas a razón de milímetro diario y se va formando hueso de una manera biológica, ¿de acuerdo? De tal manera que estos niños que tienen una diferencia muy grande entre los dientes de abajo y los dientes de arriba, gracias a esto y con muy poca necesidad de ortodoncia, podemos conseguir que su mandíbula crezca y que obtenga una buena oclusión. La mejoría que obtienen ellos es que al avanzar la mandíbula también avanza la lengua y mejora mucho el aparato respiratorio. Entonces los niños pues toman mejor el oxígeno, respiran mejor, se dice que tienen mejor atención en clase, hay menos problemas en un futuro respiratorios de ronquera, de apnea de sueño. que esto es una patología que también vamos viendo cada vez más, gente que tiene problemas de apneas, es decir, que durante el sueño les para la respiración. Y esto a veces, con los años, puede desencadenar en muerte súbita.
Fem una cosa, doctor. Tinc moltes preguntes respecte a aquest tema perquè m'està resultant una entrevista, de fet, molt interessant. El convido a la propera setmana i ens seguim parlant de tot això, li sembla?
Encantado.
Doncs doctor Antonio Vázquez, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i director de la Unitat de Cirurgia Maxilofacial de la Clínica Nostra Senyora del Remei de Barcelona. Moltíssimes gràcies per venir als estudis de Ràdio Estel.
Notícies, consultes, consells... Tot el que vols saber sobre la salut a Vademecum, el programa de la gent sana.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
¿Sabes que ahora con Clinitec Dermo, sin cirugía, puedes eliminar arrugas, las patas de gallo, el código de barras, las líneas de expresión, hasta la flacidez? ¿Verdad que sí, Enriqueta?
Sí, con el suero puro concentrado de Clinitec Dermo consigues de una vez un rostro y cuello más luminoso, sin arrugas, para que luzcas una expresión natural. Los resultados son inmediatos. Nuevo tratamiento cosmético celular y solo en 3 pasos. 1. Limpias. Lavamos la cara y cuello con agua y jabón. 2. Activas. Con el rolón manual de microagujas, abres la dermis. 3. Nutres. Con el colágeno puro realizamos de inmediato un lifting. Tratamiento cosmético estético contra la flacidez y la eliminación de las arrugas. Y te lo aplicas tú misma en tu casa. Llama ya al 93 249 2300.
Aprovecha la oferta de lanzamiento. Al comprar el serum cosmético de Clinitec Profesional Microdermo, te regalan el rolón de microagujas y el manual. Llama al 93 249 2300 y lo recibirás mañana mismo en tu casa. Sin gastos de envío. 93 249 2300.
Més de 35 anys aconsellant i oferint el millor en alimentació, naturopatia i cosmètica natural. A Dietètica Condal sabem de què parlem. Només confiem en les millors marques de complements alimenticis, suplements naturals i alimentació i cosmètica ecològica. Som al carrer Urgell 8 de Barcelona i a la nostra botiga online, dietèticacondal.com. Aprofita el nostre descompte del 15% per compres superiors a 90 euros. A més, disposem de centres de teràpies naturals i t'oferim assessoria professional dietètica. Dietètica Condal, la nostra experiència, el teu benefici. Recorda-ho, troba'ns a dietèticacondal.com.
L'entrevista.
Doncs ahir, dia 5 d'octubre, dèiem al principi del programa que era el Dia Europeu de la Depressió i que en volíem parlar sobre aquest tema, perquè ens interessa molt. Doncs per parlar d'això, ja comptem amb Nathalie Lizzeretti. Nathalie, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam si ho diem tot bé, eh? La Nathalie és doctora en psicologia, coordinadora del grup de treball d'intel·ligència emocional del Col·legi de Psicologia de Catalunya i directora del Centre d'Investigació de la Fundació Ramon Rosal. Sí, és així?
Sí, correcte.
Doncs, Nathalie, va, fet això, fetes les presentacions i gràcies per atendre'ns aquí als estudis de Ràdio Estel. De què parlem quan parlem de depressió?
Bueno, d'un problema cada cop més freqüent en el que les persones pateixen molt, perquè es senten incapaces de dur a terme la seva vida en condicions normals.
Mm-hmm. Com sorgeix aquesta depressió?
Com sorgeix?
Uh-huh.
Bueno, depèn, eh? La depressió pot tenir diferents causes. Pot ser deguda a dols, no? A pèrdues no resoltes, no? Però també pot ser deguda, pues, que la persona es veu com abrumada, no?, per les circumstàncies i veu que no pot amb ella i llavors és com hi ha un replegament en si mateix i el que hi ha és això, molt de patiment, no?, perquè la persona vol però no pot.
Uh-huh. Nathalie, clar, costa molt posar-nos a la pell d'algú que pateix de depressió. Què està patint, algú que està patint depressió?
Què està patint? Doncs...
És a dir, et pregunto pels símptomes, si és que en podem parlar així.
Bueno, pues això, una decaiguda molt de l'estat anímic, no? Uh-huh. La persona no es sent amb força de tirar endavant cap projecte i cap activitat d'una manera normalitzada. D'una sensació de buidor, de tristesa molt profunda, i també i això no és tan reconegut, però una sensació molt gran de por davant, no?, enfrontar-se a la vida i a les circumstàncies presents, no? És com que tires una mica la tovallola, no?
Uh-huh. La comprensió és molt necessària per a algú que està patint depressió?
Clar, és superimportant que se sentin les persones compreses quan pateixen depressió o qualsevol altre problema psicològic o mental, no?
Uh-huh.
Vull dir, una de les coses que fa moltes vegades que aquestes malalties vagin a pitjor és la manca de comprensió de l'entorn, no?
Uh-huh. T'ho pregunto d'una altra manera. L'entorn més proper a algú que pateix depressió, què hem de fer?
Què hem de fer? Doncs, primer de tot, escoltar què és el que li passa a l'altra persona, que moltes vegades volem ajudar i ens posem molt activistes fent coses, però no escoltem realment el que li passa a l'altra persona, no? Aconsellar-li que rebi ajuda psicològica. Un tractament psicològic pot ajudar a superar una depressió amb certes garanties, no?
Uh-huh.
I motivar-lo tot el possible perquè intenti tirar endavant la seva vida, no? Però jo crec que si no hi ha un treball, no?, un treball realment ja profund, no?, del que està passant i el que està patint aquesta persona, i una comprensió per part de la mateixa persona, perquè moltes vegades tenim una depressió i no som conscients realment del que ens està passant.
Això t'anava a preguntar també, Natalia, eh? Com sabem que un mateix està patint el que en diem depressió?
Bueno, un dels símptomes primers és el desinterès per coses que abans tenies molt d'interès, no?
Uh-huh.
I aquest desinterès general pot acabar, doncs, fins i tot amb desinterès per viure, no? De fet, la depressió està molt associada al suïcidi, o als intents de suïcidi.
Deixa'm preguntar-te... Deixa'm preguntar-te també, Natalia, si la depressió té edat.
La depressió té edat?
Uh-huh.
A veure, en principi no té edat, perquè hi ha nens amb depressió. És una psicopatologia que es pot donar a qualsevol edat.
Cosa que reconeix poc sovint, oi, nens amb depressió?
Però n'hi ha, eh? El que passa que els nens normalment ho expressen d'una altra manera. Els símptomes que expressa un nen, doncs, és això, doncs, li baixen les notes, no?, el rendiment acadèmic baixa, ja no té, no?, canvia d'amics, o no té, o es queda una mica sense amics, o té conductes molt, no?, molt desafiants. Vull dir que en els nens moltes vegades la depressió s'expressa una mica al contrari que amb els adults.
Uh-huh.
No? I que fan moltes coses, però ben bé no són coses que tinguin una explicació.
Podem evitar entrar en aquest estat de depressió?
Home, jo crec que sí que es pot evitar. Quan una persona realment veu que no està bé, doncs això, demanar ajuda. Ara, per exemple, hi ha molts serveis, jo què sé, el mindfulness, això, els entrenaments de la intel·ligència emocional, totes aquestes coses ens donen eina per afrontar situacions en les que es pugui, no?, que es podria donar una depressió, o el context on es podria donar una depressió.
Uh-huh. Abans et preguntava, Natalia, què és el que havíem de fer primerament quan coneixem alguna persona del nostre entorn més proper, no?, que pateix aquesta depressió. Una de les coses que hem de fer sovint és portar-la al psicòleg directament?
Home, jo crec que és molt recomanable, per el que et deia abans, no?, perquè moltes vegades un està deprimit, però no comprèn com ha pogut arribar aquest punt, no?, perquè normalment les persones anem enfrontant les coses, no?, i anem tirant, i un bon dia, saps?, ja no tens forces per tirar.
Uh-huh.
Una mica és la sensació aquesta, no? Per això, ha d'haver tot un treball, no?, de veure què ha passat aquí, per què ha arribat a aquest punt, i si la persona no comprèn realment el que li està passant, és molt difícil que simplement amb el suport familiar o la xarxa social que pugui tenir aquesta persona pugui sortir-se. Pot ser, hi haurà casos que sí, però en general, si ja estem parlant d'un trastorn de depressió, és molt difícil.
Mm-hmm.
Ha d'haver la intervenció d'un professional.
Natalia, ara ja et pregunto la teva opinió. Creus que fa por quan solem dir va, que hem d'anar al psicòleg?
Perdona, no t'he sentit bé.
Deia, si creus que normalment angoixa una mica o creus que fa por, i no sé per què, aquesta frase de hem d'anar al psicòleg.
Bueno, jo crec que afortunadament cada cop s'està desmitificant més el metge del psicòleg i la gent ja va al psicòleg fins i tot per resoldre problemes quotidians. Vull dir, la idea d'anar al psicòleg, estic boig perquè veig el psicòleg, jo crec que afortunadament l'estem deixant una mica enrere. De fet, ara ja la figura del psicòleg apareix pràcticament en tots els àmbits de la nostra societat.
Natalí, deixa'm fer-te una última pregunta pel que fa a la depressió. Creus que encara està estigmatitzada?
En general, les patologies mentals o els trastorns psicopatològics encara estan una mica estigmatitzades, però t'haig de dir que, per exemple, la depressió, l'OMS estima que quasi el 70 o 80% de la població passarà per una depressió al llarg de la seva vida. Per tant, vull dir, clar, és el típic, no? Si no m'ha passat a mi, em costa d'entendre. Quan m'ha passat a mi o a algú molt proper, ho començo a entendre més, no? I com que és tan freqüent i té tendència a augmentar la seva prevalència exageradament, jo t'ho dic, és com una plaga, per dir-ho així, no?, de les nostres societats. I jo crec que cada vegada la gent està més sensibilitzada amb aquestes coses, no?
Creus per això que dies com el Dia Europeu de la Depressió ajuden a desestigmatitzar el poc estigma que pugui quedar, eh?
Jo crec que aquests dies tenen molt de sentit si van acompanyats d'altres actituds al dia a dia, no? És a dir, aquest tipus de celebracions tenen molt de sentit si s'acompanyen d'altres actituds, no?
Doncs Natalí Lizzaretti, doctora en psicologia, coordinadora del grup de treball d'intel·ligència emocional del Col·legi de Psicologia de Catalunya i doctora del Centre d'Investigació de la Fundació Ramon Rosal. Moltíssimes gràcies per atendre'ns avui aquí als estudis de Ràdio Estel.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
A Ràdio Estel, Vademécum.
Més de 35 anys aconsellant i oferint el millor en alimentació, naturopatia i cosmètica natural. A Dietètica Condal sabem de què parlem. Només confiem en les millors marques de complements alimenticis, suplements naturals i alimentació i cosmètica ecològica. Som al carrer Urgell 8 de Barcelona i a la nostra botiga online, dieteticacondal.com. Aprofita el nostre descompte del 15% per compres superiors a 90 euros. A més, disposem de centres de teràpies naturals i t'oferim assessoria professional dietètica. Dietètica Condal, la nostra experiència, el teu benefici. Recorda-ho, troba'ns a dieteticacondal.com.
Enriqueta, dietista de Clinitec, nos da la pauta para perder grasa y volumen, empezando el año perdiendo estos kilos que nos sobran.
Los kilos se nos acumulan más en el abdomen, caderas y piernas. Con el plan 1-2-3 perderás el peso localizado, más rápido y fácil de lo que te imaginas. No son batidos, es natural y con registro sanitario, y solo en 3 semanas. Primera semana, eliminas volumen y toxinas con los sobres de piña. Segunda semana, vientre plano con los sobres sabor naranja. Y tercera semana, eliminas el peso localizado con las cápsulas captagrasas. Y gratis, una caja de té detox ecológico para depurar. Empieza bien el año y pierde más de 2 tallas. Llámame al 93 249 2300.
Llama ahora y llévate gratis el plan 1-2-3 completo, comprando la balanza inteligente que te analiza y solo en 3 semanas perderás el peso localizado. 93 249 2300 y mañana mismo lo tienes en casa sin gastos de envío. 93 249 2300 y prepárate para decirle adiós a los kilos que te sobran con este método natural apto para diabéticos.
Per més informació, visita el nostre web vademecum.cat o segueix-nos al Twitter i al Facebook com a vademecum.cat.
Doncs fins aquí posem punt i final al Vademecum d'aquesta setmana, com sempre, intentant saber alguna coseta més sobre aquest món, la salut. La setmana que ve, divendres, a la mateixa hora, ja ho saps que tenim una cita a la teva sintonia de Ràdio Estel. Mentrestant, rebint salutacions cordials del nostre tècnic, d'Antoni Huguet, i de qui els ha parlat, Joan Trias. Fins la propera setmana i, sobretot, salut. Molta salut.